Avui a la Linterna Cope Catalunya i Andorra analitzem una tendència que guanya adeptes sobretot entre els joves. Es diu moviment FIRE per jubilar-se als 40 o als 50 anys. Sí, tal com sona. Avui volem saber més d'aquest moviment amb la Begoña Castro, que és presidenta del grup d'assessors i inversors financers del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyora Castro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti, quan escolto parlar de jubilar-se als 40 o als 50, se m'obren els ulls, però estem parlant d'una cosa una mica esbojarrada o no?
Jo penso que sí, que és una mica esbojarrada, en el sentit de que és difícil amb la situació actual, els sous i el marge de temps per estalviar i els costos de viure. Jo penso que és esbojarrat, és a dir, sempre poso l'exemple de que Steve Jobs n'hi ha un i és Bezos n'hi ha un, llavors que això sigui una teoria aplicable per a una part de la societat, pues, trobo que és això, esbojarrat, com molt bé has dit.
Perquè vostè, Begoña, de tots els anys que porta de professional, uns 20 anys d'experiència, no coneix a ningú que hagi pogut fer això, no? Jubilar-se als 40 anys.
Treballant, no. És a dir, al final, quan és a dir, sí que hi ha casos d'èxit en el sentit que, bueno, pues tenir la sort de crear una empresa, vendre-la i poder vendre-la bé, no? Pues el moviment startup, pues això és veritat que ja ha passat moltes vegades, però sí que és veritat que normalment aquest tipus de persona que ha creat una empresa ha tingut un èxit, la seva voluntat és continuar treballant i, pues, anar a una empresa i després en fa una altra. Normalment, jo diria que el 99% dels casos és així. Llavors, si parlem de perfil més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, d'un assalariat típic, diguem, no? Agafant una mica els clichés típics, pues, és complicat, perquè al final, pues, tant si vius de lloguer com si vius de compra, si tens fills, etcètera, pues, tenir la capacitat d'estalviar abans dels 40 anys un saldo suficient com per viure, imaginem, 40 anys més, jo penso que hi ha moltes variables impossibles de mesurar, o que les pots mesurar, però també la probabilitat de que aquesta mesura sigui errònia, pues, també és molt alta, no? Perquè és com dic, si tu pots dir, els 50 anys jubilo i poso un exemple, i estalvia 300.000 euros. Vale, quants anys em donen aquests 300.000 euros? No. Quina inflació hi haurà? Tinc el pis pagat, no el tinc pagat, tinc fills, no tinc fills, tindré un problema de salut o no el tindré. A vegades poso exemples, aquí a Espanya no ha passat tant, però als Estats Units hi ha hagut casos de gent, pues, que ha invertit els seus estalvis en un fons de pensions i bueno, el cas del Madoff, pues, es va carregar la jubilació de molta gent. És un cas extrem, Sí que estic anant a casos extrems, però són coses que passen. O sigui, no estic posant exemples que no hagin passat, no? Llavors, jo penso que des del punt de vista de la planificació financera, evidentment pot ser una planificació, però hi ha moltes variables que són molt incertes. Per tant, jo penso que atrevir-se a fer això i després, si tens un problema amb 60, 65, 70 anys, al marge per arreglar-ho, és que no entens. Llavors, clar, què fas després, no? Llavors, no. Bueno, partint de la base que estalvia és difícil i encara que hagi estalviat, no sabem què passarà després.
Aquest moviment, Begoña, va sorgir als Estats Units fa 3 dècades, inspirat per un llibre titulat Your Money or Your Life, de l'any 92, que proposava aquests 9 passos per assolir aquesta llibertat financera. Això es basa, com dèiem, en la capacitat d'estalvi, sobretot estalviar, parlen del 50% dels ingressos durant els primers anys de la vida laboral, però clar, depèn del que guanyis, no?
Per això et deia, clar, és a dir, al final jo puc entendre que un percentatge petit de la població, doncs, que tingui sort, que doncs, no sé, si has fet una escola de negocis i ha tingut la sort de que doncs, en 20 anys té una feina amb un salari elevat que... en la situació que vivim actualment, jo penso que és difícil, vale? Perquè al final, doncs, és de jove, tens un salari i encara que vagi pujant, doncs, tots sabem una mica la situació que hi ha empresarial en aquest moment i, per tant, sous elevats, doncs, no és el cas, no? Si ens comparem a Europa o si ens comparem als Estats Units. I després hi ha un altre tema, que per poder estalviar el 50% del teu salari o has de tenir amb els pares o has de tenir amb algú, perquè si no...
és impossible.
Qualsevol pis... a Barcelona, ja no sigui Barcelona ciutat, Tarragona, Lleida, Girona o el poble o la població que sigui, si estem parlant de que el Banc d'Espanya posa límits per endeutar-te o el lloguer, no ha de ser més allà del 40% del teu salari és perquè aquestes dades existeixen i fa com una recomanació. Per tant, si ja t'has de gastar el 20, 30 o el 40% com a màxim del teu salari, com hauràs d'estalviar l'altre 50%?
Clar, 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 clar. Clar, diuen després que la segona clau d'aquest moviment és invertir a llarg termini els diners estalviats perquè els interessos acumulats et permetrien viure de les rendes. Però, clar, si la idea és deixar de treballar el més aviat possible, si pot ser entre els 40 i 50 anys, cal tenir en compte que probablement no tindran aquestes persones un dret a pensió de jubilació, no?
Exacte. Aquest és un altre tema. Aquí a Espanya, clar, una gran part del suport dels jubilats és precisament la pensió pública, que també hem de pensar doncs, que les noves generacions probablement no tinguin aquesta pensió d'una forma tan elevada com la que poden gaudir doncs, a les persones que avui estan jubilades. I després sí que és veritat, aquesta fórmula existeix del tema de l'interès compost i quan més tens doncs, vas acumulant no, l'interès compost, però clar, imaginem que comences a estalviar els 20 i et vols jubilar els 30. Bueno, sí que és veritat que és un marge de temps de 30 anys molt ampli, però tornem al mateix. Els primers 10 anys, probablement, la teva capacitat d'estalvi serà més petita. Per tant, els últims anys, si és quan tens un salari més elevat, aquesta fórmula d'interès compost és quan menys aplica, perquè no hi ha marge de temps. I després jo sempre poso el mateix exemple. S'ha de tenir en compte que diferents escenaris, eh? Imagina't que et jubiles un 2008, que et jubiles un 2011 o que et jubiles un 2022, un any en què el mercat de renda variable pues, ha caigut en mitja entre un 40 i un 20%. Si probablement hagis guanyat des del dia 1 o des del moment 0, però bueno, també hem de mirar en quin moment et jubiles i, perquè això pot passar. Llavors, després entrem també en el cas de que no tothom té capacitat i informació i està tranquil invertint en accions o en borsa.
Està clar.
També després hi ha un tema de perfil d'inversor o de perfil estalviador. No tothom té capacitat de dir, doncs, ja compro una acció i un dia puja un 10%. Avui, per exemple, Nvidia, una de les accions típiques i famoses d'ara. Sí, està pujant un 10 en un dia, però també hi ha un dia que pot baixar un 10. És a dir, tots estarem tranquils el dia que digui, mira, doncs avui com puja un 10, però fa un mes i mig valia 1.000 euros i en cosa de 15 dies valia 800. Això és una cosa d'un 20%.
Begoña, estàvem parlant de que aquesta és una tendència que està guanyant adeptes entre els joves, però clar, aquest allau de vídeos, d'influencers i suposats casos d'èxits que corren per les xarxes i blocs d'internet han donat ales a aquest moviment. Podem estar parlant d'anuncis vinculats, òbviament, a brokers i inversió en renda variable? I podem parlar fins i tot de publicitat enganyosa, no? I parlar d'això adreçat als joves pot tenir el jove la idea de ser un fracassat si no arriba a fer això, no?
Clar, aquí hi ha dos temes. És a dir, primer hi ha una per una banda, el que tu dius, era hem de veure aquestes publicacions, quins enllaços porten, que normalment, com bé dius, doncs hi ha publicitat d'inversors online, però que és que no és que siguin il·legals ni molt menys, eh? Simplement és a dir, s'ha d'entendre, no vol dir que estiguin fent publicitat enganyosa, no, però simplement s'ha d'entendre que del que es diu a l'espera de la realitat són variables que no són dos més dos són quatre, sinó com et deia, doncs a vegades la bolsa puja, baixa i no tothom encerta en totes les inversions que fa, per tant també hem de mirar qui hi ha darrere d'aquella promoció, no? I com bé dius, doncs, a vegades passa això, que són brokers online, que el fruit del seu negoci és que hi hagi moltes compres i vendes, que no vol dir que sigui legal, però és un tipus de negoci que hi ha, i llavors doncs, s'ha de valorar riscos de fer aquest tipus d'inversió com a teva. Podria posar un dia un 10%, però després fa 15 dies va baixar un 20%. Doncs això ho hem d'entendre.
Bueno, aquesta, clar... Digue'm, Begoña, perdona.
Sí, hi havia la segona variable que comentàvem.
Dels joves.
D'aquesta
adreçat als joves, no? El sentiment de fracassat.
Exacte,
de fracassat.
Exacte, el component emocional, això. No sortia la paraula. El component emocional. Clar, el component emocional és un component molt important a l'hora de prendre decisions, eh? Com et deia, la tranquil·litat de patir o de saber mantenir una inversió, tot i que hagi pogut caure un 1%, pensant que és una bona inversió. I després està aquesta altra banda, que dius, escolta, si jo no faig això, sembla que, pues això, que jo no ho he fet bé, jo no estic fent bé, i soc una mala persona, un mal estalviador. No té per què, al final, jo penso que es juga molt amb el component emocional, que els joves ja, pues, ja sabem que hi ha aquesta sobreexposició a xarxes socials i que hi ha moltes històries d'èxit, però també a mi a vegades m'agradaria que es publiquessin històries de no èxit, no? Per dir, bueno, hi ha qui guanya o qui li surt bé, com et deia, hi ha un Jeff Bezos, hi ha un Steve Jobs, però no n'hi ha mil. Llavors, també, mira, que jo penso que juguen una miqueta amb aquest tema de dir, bueno, doncs, bueno, d'intentar atrapar la gent pel cantó emocional, diguem.
Doncs, mira, jo em quedaré, Begoña, amb que continuaré jugant a la loteria, aviam si em cau una bona herència. Això sí que bé, després has de pagar una part important. I si no, escolta'm, el treball del dia a dia i sobretot la millor sort que pots tenir avui en dia és tenir salut i feina per almenys poder viure dignament, que és el més important. I si ens podem jubilar d'hora, mira, millor, però les coses no pinten així.
Bueno, també hem de pensar que si tothom es jubila en 50 anys, qui treballarà per si?
Clar, efectivament.
Aquest és un altre...
Sí, sí.
Però això dic que hi ha moltes variables que dius, vale, ara imagina't que, m'invento, el 50% de la població aconsegueix jubilar-se en 50. De les 50 fins als 80, 90 o 100 que viurem, qui ens ha de donar suport, qui ens servirà...
La pensió, clar. Si ara ja costa, doncs imagina't d'aquí a X anys.
O imagina't que et poses malalt, qui t'atendrà a l'hospital?
No,
si tu ja estàs jubilat, qui treballa?
Sí,
no?
Sí.
Vol dir que són moltes variables, però això que, sí, com a teoria està molt bé, però després...
Clar, pràctica, res.
Bé,
Begoña Castro, que ha estat un plaer, presidenta del grup d'assessors en inversions financeres del Col·legi d'Economistes de Catalunya, haver escoltar-te, i fire, foc, això, quatre il·luminats poden fer això, no nosaltres. Gràcies, Begoña, bona tarda.
Bona tarda.
Una abraçada, gràcies.